COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ja està. Ja tenim l'acord més pronosticat des del passat 23 de juliol amb el resultat de les eleccions generals a la nit. L'autoanomenat govern més progressista de la història pacta una amnistia pels polítics independentistes, que fins i tot la justícia europea comença a qüestionar perquè trenca la separació de poders, que és el fonament clau de l'estat de dret. Guanya l'independentisme. Aquella frase popular que les lleis estan per complir-les val per vostè, però no per la classe política. Ells poden canviar la llei i se l'adecuen als seus interessos particulars, en nom, això sí, d'una paraula tan preuada com la convivència. Puigdemont tornarà a Catalunya i molt pronostiquen, això és una expectativa de futur, veurem si passa o no, que si ell vol, es podrà presentar a les eleccions al Parlament previstes per l'any 2025. Un Carles Puigdemont que ha tornat a recuperar aquest matí el total protagonisme polític no únicament a Catalunya, sinó a tota Espanya. Hores d'ara està parlant a un centre de premsa d'aquest acord Junts-PSOE. I entre les primeres coses que ha dit importants és que aquest acord preveu que el que es digui al Parlament de Catalunya és la clau de tot. És a dir, gairebé s'interpreta com que el Parlament està per damunt de la llei. Per aquest motiu, Junts considera legítim el resultat del referèndum i la posterior declaració d'independència d'ara fa 6 anys.
Què vol i a què aspira el poble de Catalunya? És el Parlament. I així ha quedat explicitat a l'acord d'avui. Els únics límits els posa el Parlament. Ningú més. I el Parlament és, i ho diu l'acord, el representant legítim del poble de Catalunya. És per això que Junts per Catalunya fa constar a l'acord que defensa la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i de la declaració d'independència del 27 d'octubre de fa 6 anys.
Es pot interpretar per les paraules de Carles Puigdemont que tot tornarà a començar al Parlament de Catalunya. Mentre el número 3 del PSOE i negociador de l'acord, Santos Cerdán, que portava ja molts dies a Brussel·les i amb un hotel de la capital belga, parla de que aquest acord servirà per solucionar un conflicte polític.
Han pasado 6 años desde el 2017 y el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse. Hemos dado pasos importantes estos años y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. Una etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada. La oportunidad es real y la voluntad también.
Oportunitat històrica, Santos Cerdán. L'aprovació de l'amnistia, que encara no coneixem per ser la lletra petita, no implica cap mena de penediment, ni contracció ni compromís de futur de Carles Puigdemont, que ho acaben d'escoltar. Considera legítim el resultat del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 i la posterior declaració d'independència. Queda clar que l'opció política de l'independentisme és legal, clar que sí, però el 2017 ningú dubte que es van vulnerar les lleis, i no una vegada, sinó una darrere de l'altra. I es van malversar fins i tot diners públics, de tot. Però ara tot això quedarà amagat per l'amnistia. Bona tarda, sóc Sergi Tor i actualitzem l'actualitat a Catalunya amb aquesta última hora informativa a banda de la política. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs comencem explicant que el jutjat d'instrucció 17 de Barcelona ha notificat a l'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, la seva condició d'investigada a la causa oberta sobre el suposat retard en la vacunació contra el coronavirus a policies i guàrdies civils destinats a Catalunya quan estava al capdavant del departament. Les diligències van arrencar després de la denúncia presentada pel sindicat Jupol i per l'Associació de la Guàrdia Civil Justícia Civil Jusil. I també seguim explicant l'operatiu antidroga que s'ha fet a l'Alt Empordà, que ha acabat amb 13 detinguts i 5.000 plantes de marihuana requisades. En total s'han fet una quinzena d'escorcolls, entre els quals una nau industrial on hi havia el cultiu principal. I aquest dijous la Generalitat ha licitat la connexió ferroviària entre els ramals de l'L9 i l'L10 Nord amb el tram central de l'L9 des de la Sagrera. Els treballs tenen una duració total prevista de 46 mesos i un cost de 20,3 milions d'euros. I malauradament també hem d'informar de la mort d'un home de 68 anys en caure d'un penjador penya-segat quan feia una foto a la platja, a Platja d'Aro. L'home anava amb la seva dona i es va precipitar d'uns 12 metres. A tot això, també hem d'informar que Pimec ha anunciat canvis en la cúpula per dedicar més esforços a Barcelona després que l'Ajuntament hagi manifestat que vol crear un Consell de Diàleg Social a la ciutat. El vicepresident de Pimec i cap de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, assumirà la presidència de la patronal a Barcelona, un càrrec de nova creació, per cert, anunciat aquest dijous per l'organització empresarial, i l'encarregat de substituir Gonyi serà el farmacèutic Antoni Torres, qui formava ja part del comitè executiu de patronal. Acabem també explicant que la Catedral de Barcelona ha incorporat aquest mes de novembre la realitat virtual immersiva a les visites turístiques. La nova experiència permet als usuaris descobrir el temple a vista d'ocell a través d'un recorregut pels espais més emblemàtics amb l'utilització d'un sistema de drons, de càmeres 360, recreacions, grafismes, infografies i també il·lustracions.
Molt bé, gràcies, Mar. Busquem ja l'actualitat de serveis. Doncs amb el temps, cel ennuvolat, aclarienes, això sí, aquesta tarda començarà a sortir el sol, la cota de neu està situada a 1.800 metres i la pluja que anirà disminuint, una pluja, doncs, que ha estat molt extensa a moltes comarques de Catalunya, entre 8 i 10 litres a la majoria. Demà, sol, vent i també neu a la vessant nord, que deixaran, això sí, una cap de setmana de novembre en bon temps. Anem tot seguit al trànsit. Doncs busquem les incidències actuals, que en aquest cas també s'ha d'afegir un descarrilament d'un tren, d'un comboi, que afecta la ronda litoral. Incidències actuals, Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat encara a Cardedeu en sentit Girona per tasques de neteja de la via arran d'un vehicle incendiat. Això pot alentir la marxa en aquest tram. Tant a l'autopista AP7 com a la B30 també hi ha trams de lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona, i en aquest mateix tram també hi ha intensitat en sentit Tarragona. A la C14-12B hi ha 3 quilòmetres de retenció a Isona i Conca d'Allà en tots dos sentits per obres. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, precaució. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs, de Guipúscoa a Bon Pastor en sentit Besòs i també de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la Ronda de Dalt de Barcelona, a la B20, hi ha retencions a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. Esto que es el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
¿Quieres encontrar los mejores precios en calefacción, reformas? Ven a Bauhaus y aprovecha las grandes oportunidades que hemos preparado para ti, con descuentos y precios inigualables. Si necesitas renovar tu hogar, la mejor garantía de calidad, ahorrar y el mejor asesoramiento, en Bauhaus lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Doncs acaba de finalitzar ja la intervenció de Carles Puigdemont valorant l'acord signat entre Junts per Catalunya i el PSOE que dona garantia a la investidura de Pedro Sánchez, que es podria complimentar la setmana que ve. Per cert, totes dues parts han parlat d'un acord de legislatura de 4 anys. Per tant, no és un acord d'investidura. I repassem els punts més importants. Primer, amnistia. Pactada i acordada. Quina amnistia és la que s'ha comunicat públicament a falta de saber la lletra més petita? Inclou les dues consultes il·legals, la del 9 de novembre i la del 1 d'octubre. És a dir, que l'amnistia comença a partir de l'any 2012 fins ara al 2023. A més, també s'inclou l'anomenat per part de l'independentisme l'Afer, que és una suposada guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Inclou també totes aquestes causes. Quan hi hagi un dubte d'això de l'anomenat l'Afer, aleshores hi haurà una comissió d'investigació per determinar si és o no. En cap punt de l'amnistia coneguda, a hores d'ara, no hi ha cap apartat per Laura Borràs, que per cert, a hores d'ara, acompanya a Carles Puigdemont amb la seva sortida del Departament de Premsa, del Centre de Premsa, on ha fet la seva compareixença pública. Segon punt, referèndum. 1 d'octubre. Junts considera, com hem escoltat, que és legítim el resultat del referèndum i la posterior declaració d'independència d'ara fa 6 anys. El PSOE sí que la retira aquesta legitimitat. A partir d'ara s'obre un espai de negociació on hi haurà un mecanisme de verificació internacional. S'abordaran les limitacions de l'autogovern i les relatives al reconeixement nacional de Catalunya. En aquest espai, que ara es crearà, amb verificació internacional, Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació emparat, segons Junts, per l'article 92 de la Constitució, mentre que el PSOE apostarà pel desenvolupament de l'Estatut del 2006. Impostos. Junts vol una reforma fiscal que reconegui l'excepcionalitat de Catalunya, mentre que el PSOE vol unes mesures que garanteixin els recursos necessaris i l'accés de la Generalitat als mercats financers. Aquests són els punts més importants de l'acord signat ja entre PSOE i Junts per Catalunya, que, com dèiem, dona, en aquest cas, la garantia de la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern central. Primeres reaccions amb aquest acord que ens arriba des d'Europa. L'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, confia que les institucions europees posaran límits a una llei d'amnistia que esborra presumptes delictes de terroristes amb vinculacions fins i tot amb Rússia, Yolanda Canales.
L'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, diu que portaran aquest acord a Europa, sobretot pel que fa a la llei d'amnistia, i demanaran que el 20 de novembre se celebri al Parlament Europeu un ple extraordinari per tractar sobre la situació de l'estat de dret a Espanya, que està sent amenaçat i violentat, diu, pels socialistes. I és que Cañas lamenta que el PSOE hagi claudicat per 7 vots que venen d'un fugat de la justícia i d'un partit que va donar un cop d'estat el 2017 a costa del principi d'igualtat entre ciutadans. I no només això, sinó que es pretén amnistiar persones, diu l'eurodiputat, que no s'han penedit del que van fer, que amenacen amb tornar-ho a fer, que van malversar diner públic, que van desobeir la llei, que van estar darrere de la creació de Tsunami Democràtic, acusada, recorda, de terrorisme, i que van demanar ajuda a Rússia per intentar aconseguir la independència. Per tot plegat, Cañas no vol parlar d'una llei d'amnistia, sinó d'impunitat.
Van a dar l'amnistia a delincuentes y presuntos delincuentes a cambio de 7 votos. Entonces, esto no es una ley de la amnistía, esto es una ley de la impunidad. Yo creo que todos deberíamos empezar a llamar las cosas por su nombre. Esto no es una amnistía, esto es impunidad. Y una impunidad que se consigue a través del chantaje de unos presuntos delincuentes o unos delincuentes para poder investir a Pedro Sánchez.
Cañas diu que amb aquest panorama Europa està alerta. I un exemple és la carta que va enviar el comissari de Justícia Didier Reinders al govern demanant explicacions. Això precisa és només un primer pas.
Gràcies, Yolanda. Canviem ja d'arguments informatius perquè hi ha més situacions i que, a més, tenen una afectació, crec que jo, bastant més diària amb el dia a dia dels ciutadans. La Generalitat vol que el pròxim curs educatiu tots els col·legis i instituts, és a dir, tots els centres educatius, tinguin una regulació específica respecte a l'ús del telèfon mòbil als centres. A dia d'avui és un 53% dels centres de Catalunya que estan regulant aquest ús d'una manera lliure. Ara es vol una regulació, en aquest cas, ja fixada per part d'Educació. Educació ha donat avui les primeres pautes de com deixarà marge pedagògic perquè el col·legi veti totalment l'ús del telèfon mòbil, limiti o bé deixi plena llibertat d'ús. Ens ho explica la Sílvia Fernández.
Sí, tal com remarqueu, crear un marc regulador homogeneïtzat per tots els centres del territori és el principal objectiu d'Educació per determinar què fer amb l'ús dels dispositius mòbils a les escoles. La seva regulació ha estat una demanda creixent entre les famílies en els darrers mesos, de manera que el departament ha activat un procés participatiu àgil a través de sessions de debat. Així ho ha explicat el secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata.
D'acord amb les recomanacions del Consell Escolar, també les aportacions fetes per les direccions a través de la Junta, crearem aquest marc de regulació general que comunicarem a tots els centres tornant de Nadal, per tant, el mes de gener, i a partir d'aquell moment els centres, els seus consells escolars, començaran a concretar i a aterrar, diguem, les propostes, i en aquest punt insistirem molt en que sigui un procediment molt participatiu de la comunitat educativa.
Les sessions passaran pel Consell, la Junta de Direccions i també es parlarà amb l'Associació de Pediatria. Aquest procés finalitzarà el 12 de desembre quan el SEC presenti les seves recomanacions a la Conselleria. Aquestes es sotmetran a debat intern a les escoles fins que s'arribi a un consens. A més, segons una enquesta realitzada a 3.500 col·legis, el 53% d'aquests centres ja tenien una regulació específica sobre l'ús dels telèfons mòbils del curs passat. En concret, el 26% prohibeix directament portar-los i gairebé un 44% permet l'entrada, però no la seva utilització en horari lectiu.
Gràcies, Sílvia. I entrem ara a parlar de la xacra dels abusos sexuals. Recordem que un 80% dels abusos infantils tenen l'entorn familiar o bé conegut del nen o de la nena com a el perfil majoritari. La resta es reparteix amb aquest contacte que pot haver-hi entre el maltractador i la víctima a diversos espais, doncs, educatius, recreatius o d'oci. Avui hem conegut que un terç de les pacients menors ateses per violència sexual per la unitat especialitzada de l'Hospital de la Vall d'Hebron pateixen estrès posttraumàtic. Globalment estem parlant d'un 36% de les víctimes, segons han explicat els responsables de la unitat, que han fet balanç de la feina d'aquest últim any. Mara Rodríguez ens aporta més detalls.
Doncs sí, Carlos, han detallat que de 341 pacients que han visitat enguany, un 80% han estat víctimes de violència sexual. Alhora, un 60% ha presentat psicopatologies que han necessitat un tractament especialitzat. Segons Mireia Forner, psicòloga clínica de l'equip Emma, en aquest procés terapèutic és molt important tant l'acompanyament emocional com el suport dels familiars, cuidadors i tutors.
Aquest nen, aquesta nena o aquest adolescent tenen un entorn que acompanya a nivell social la seva revelació. I si ho necessita, rep un tractament psicològic de qualitat, aquest infant o aquest adolescent es pot recuperar.
Els episodis de violència sexual s'han produït majoritàriament a l'àmbit intrafamiliar, en un 49% dels casos, i és el pare el més freqüent seguit de la parella de la mare. En aquesta mateixa línia, les especialistes han assegurat que només en el 13% de les situacions l'agressor ha estat una persona d'una edat similar a la de la víctima. Juliana Ríos, membre de l'equip Emma, explica quin és el perfil característic de la víctima.
Parlem de nenes i nens d'entre els 8 i els 12 anys. Tenim un 84% de nenes, enfront un 15%, 16% de nens.
L'equip Emma avisa que aquesta violència està al nostre voltant i que sovint no la detectem. Fa una crida a la població i diu que la prevenció passa per no mirar cap a un altre costat.
I aquesta xacra augmenta l'horror quan ja la superioritat, ja sigui per edat d'un adult cap a un menor o ja sigui també física. I aquest és un dels objectius del llibre La Voz del Coraje, d'Esther López, que dona visibilitat a 14 víctimes que han patit violència de gènere amb discapacitat. Són 14 dones, estem davant d'un llibre d'una iniciativa de la ONCE, que a través d'aquest llibre recull també totes les seves experiències i facilita un seguit de recursos informatius per sensibilitzar el que són les dones discapacitades que pateixen les violències masclistes. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem tingut la testimoni amb aquest cas d'una víctima. Ara parlarem d'aquest llibre, La Voz del Coraje, d'Esther López, però coneixem hores d'ara aquest testimoni que hem conegut a Herrera en COPE Catalunya de l'Anna Maria, una persona discapacitada amb un 65%, Ricard Álvarez.
L'Anna Maria és una de les 14 víctimes que donen veu al llibre La Voz del Coraje. Per la seva vida han passat tres maltractadors, el pare dels seus fills, a l'àmbit laboral i amb una parella posterior. Ella reconeix que la seva discapacitat actual del 65% és produïda pels abusos rebuts.
Però jo crec que esto es un problema de salud nacional, porque la incapacidad a mí me ha venido de todo el sufrimiento y la angustia que he vivido. Y de ahí se han dado las incapacidades. O sea que yo creo que es un problema de salud pública mucho mayor del que nos imaginamos.
L'Anna Maria ha patit, a més, dos càncers de mama i colon i ara està afectada de fibromiàlgia i dolor crònic. Un infern del que n'ha pogut sortir i ha explicat a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, d'on li ha vingut la força.
Mira, en mi caso yo toqué fondo y estuve a punto de hacer una tontería. La energía que la saqué de pensar que había luchado tantos años porque mis hijos no se dieran cuenta y no sufrieran, que tuvieran una adolescencia y que se convirtieran en hombres de bien, y que yo lo iba a tirar por la borda por dar un paso.
Del total de dones adultes víctimes d'abusos sexuals, el 10,3% tenen alguna discapacitat, mentre que el número de dones sense aquesta condició és el 6,2% del total de víctimes.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, Esther López, autora del llibre La Voz del Coraje. Esther López, benvinguda. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada.
És un libro necessari, ¿no?
Bueno, es un libro necesario porque si a las mujeres sin discapacidad les cuesta en última instancia tomar esa decisión y reunir el coraje necesario para denunciar, pues cuando concurre la circunstancia de la discapacidad en ellas, que muchas veces las hace mucho más dependientes del maltratador, esta complicación, esta dificultad se redobla. Así que sí, era un libro necesario.
El horror de los maltratos es una obviedad, pero se amplifica cuando encima la superioridad aumenta, que puede ser por edad, a veces también por posición social o por posición laboral, y en este caso atacar a una persona discapacitada ya para mí es que amplifica el horror al máximo.
Totalmente de acuerdo. O sea, la discapacidad, en los casos que recoge el libro, o bien era anterior al maltrato, con lo cual efectivamente esa relación, ese vínculo perverso se intensifica porque hay una dependencia física, en algunos casos una dependencia visual o dependencia física, y en otros la discapacidad viene provocada por el propio maltrato.
Es decir, la discapacidad es la causa, ¿no?
Efectivamente, a veces es anterior, pero muchas veces es la causa del maltrato, ¿no? Pérdida de visión, pérdida total de un ojo, problemas de espalda, fibromialgia, es decir, muchos tipos de discapacidad.
¿Y hay salida para estas personas o el trauma que han sufrido queda da tanta huella que es muy complicado salir de este trauma personal?
Bueno, todas ellas me decían una frase que a mí me sigue resonando. Siempre van a ser mujeres maltratadas, es decir, siempre van a tener que vivir con eso por lo que atravesaron, ¿no? No solo una paliza, sino una humillación, sino un chantaje económico, es decir, hay muchos tipos de maltrato, ¿no? El propio desprecio. Ahora sí que se aprende a vivir con ello, a vivir de una manera en la que no condicione tu vida, en la que puedas volver a sonreír, en la que llegue un momento en el que dejes de tener pesadillas, que es una cosa recurrente durante años y años en estas mujeres. Es decir, puedes hacer una vida normal soportando o conviviendo o neutralizando ese terrible dolor que has pasado.
La voz del coraje, ja ho saben, amb aquest llibre se pot adquirir a la Fundació 11 o en Certa Empleo i també repartirà als col·legis amb aquesta visió pedagògica. Esther López, gracias por estar aquí en el informativo mediodía de COPE Catalunya y buenas tardes.
Buenas tardes. No
ha estat mai fàcil. Circular per Barcelona ha estat complicat. Home, pels veïns de Barcelona a vegades tenen l'avantatge del coneixement, però quan anem de fora era una situació doncs, a vegades angoixant. Per tant, doncs, sempre hi ha hagut estrès, sempre ha estat complicat i sempre ha estat una circulació perillosa. Però s'afegeixen fets tan inèdits com cruels, com la mort d'un taxista. Recordem, doncs, el cas que hem explicat aquí a la cadena COPE. L'home que va substituir, per cert, el tor a un familiar i que va ser golpejat i que moria després a causa de les ferides. Els taxistes han denunciat que cada cop circular a Barcelona és més difícil. Tenim a l'Alejandro San Andrés a la plaça de Catalunya per preguntar com veuen on es darà aquesta circulació per la capital catalana, tant els conductors com els taxistes. Alejandro, bona tarda.
Hola, Sergi, em trobo ara mateix a la plaça Catalunya de Barcelona, on he preguntat a ciutadans i taxistes si la conducció a la capital catalana s'ha tornat més estressant. Jamal, taxista des de fa més de 20 anys, reconeix que la circulació ha canviat en els darrers anys.
A part d'això, la gent s'ha vuelto, no sé, agressiva. Bastante, No, antes se solía resolver problema, discusión, vale, perdón, tal, pero ahora nada, ahora te puede salir. Porque ahora, cualquier momento, te puede sorprender a alguien, pues, no sé, de baja, de chilla, de dan golpes al coche.
La reducció de l'amplitud dels carrils, la implantació d'un carril per a patinets elèctrics i bicicletes i l'abundància de taxis i autobusos fa que canviar d'un carril sigui una missió molt complicada.
Intenten meter-te a un carril, s'enfaden, se rebotan. El otro día había dos personas que se iban a bajar para pelearse.
Per poder revertir aquestes actituds agressives, els psicòlegs recomanen treballar la paciència i l'empatia.
Gràcies, Alejandro. I no marxarem gaire lluny d'on tu es trobes, a la plaça Catalunya. Marxarem ara cap al Passeig de Gràcia de Barcelona perquè s'han instal·lat 17 càmeres policials. I per què? Doncs en aquest cas se parla per una major seguretat, però serà un dels carrers de tota Europa amb més càmeres policials. Fem una pausa i expliquem el perquè, les causes i l'objectiu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Des del passat divendres, 17 càmeres supervisen tot el que passa al Passeig de Gràcia, un dels eixos més internacionals de la ciutat de Barcelona. Els aparells a bon segur que milloraran la seguretat de la zona, ja que, atenció, tenen la capacitat de reconèixer les cares i fins i tot a captar converses, Mar Puerto.
Sí, aquestes 17 càmeres finalment ja estan operatives en la que és una de les artèries comercials més destacades de Barcelona. A més, són càmeres intel·ligents, càmeres fetes amb intel·ligència artificial, que reconeixen la cara i, per tant, poden predir qualsevol situació abans de que succeeixi. A més, també responen, hem de dir, a la que era una reclamació històrica pactada l'any 2018 i que es va endarrerir per molts motius, des de la pandèmia fins als diferents tràmits legals, tal com ens ha afirmat el president de l'Associació de Passeig de Gràcia, Lluís Sans.
La veritat és que ha sigut una demanda històrica de l'associació. No és que hi hagi molta delinqüència, però volem un Passeig de Gràcia del tot segur. I les càmeres, sens dubte, ajudaran. Ajuden perquè els lladres saben que hi ha càmeres i, per tant, no es cullen al Passeig de Gràcia per cometre els seus delictes. I després, en cas que realment es produeix algun fet delictiu, les càmeres ajuden a esclarir l'autor i, per tant, d'alguna manera, la detenció del delinqüent. I això fa que realment, per lo que se sap, en altres zones de la ciutat, la instal·lació de càmeres provoca un descens considerable de la delinqüència.
A tot això, l'entitat també ha celebrat que l'Ajuntament ja estigui treballant per donar accés al cos policial autonòmic de forma permanent i en directe, aspecte que, a parer de tots ells, era fonamental per millorar la seguretat al Passeig de Gràcia, ja que fins ara la Guàrdia Urbana era qui gestionava l'enregistrament de les càmeres i si els Mossos necessitaven les imatges hi havien d'accedir a posteriori.
A hores d'ara, les càmeres del Passeig de Gràcia, així com les altres càmeres instal·lades a la ciutat i al metro, només tenen accés a la Guàrdia Urbana. Òbviament, si els Mossos volen una imatge, li demanen i, òbviament, li donen, però no tenen accés directe. L'Ajuntament ja està treballant perquè els Mossos d'Esquadra tinguin accés permanent i directe a totes les càmeres de la ciutat i, per tant, puguin també estar vigilant en cas que hi hagi algun tipus d'operatiu, vigilar de forma en directe, diguem, i no només demanar les imatges quan ja ha passat un fet delictiu.
Per tant, 17 càmeres ubicades en dues direccions, unes cap amunt i d'altres cap avall, cobrint pràcticament tot el Passeig de Gràcia, de manera que si passés qualsevol cosa, encara que no estigués relacionada amb els comerços com a tal, també ajudaria a reforçar aquesta seguretat tan desitjada per tothom.
Gràcies, Mare. Tenim una notícia d'última hora que ens informen ja els serveis informatius de Cadena COPE. Han tirotejat a la cara l'expresident del Partit Popular de Catalunya i fundador de Vox a Madrid, Alejo Vidal Cuadras. Està aquest migdia al carrer Núñez de Balboa de Madrid. Es troba ja ingressat en un centre hospitalari amb estat en greu després d'aquest tret que ha rebut, com dèiem, a Madrid, Alejo Vidal Cuadras. Més informació, evidentment, a partir de les 3 de la tarda aquí als serveis informatius de la cadena COPE. Ara parlem d'alpinisme i ens posem dempeus perquè avui ens ha visitat a Herrera en COPE un dels grans alpinistes catalans i espanyols, com és l'Òscar Cadiach. Què ens ha explicat l'Òscar Cadiach a Yolanda Canales?
L'Òscar diu que l'alpinisme i l'estimació a la natura el porta a la sang, però reconeix que ha tingut altres condicionants, començant pels familiars. El seu pare era capità d'un vaixell i passava llargues temporades al mar, i la seva mare, per evitar que li pogués agradar el mateix i passés tant de temps fora, per evitar-ho en definitiva, el va portar a fer excursions a la muntanya, i a partir d'aquí s'hi va enganxar i ja no ho ha pogut deixar.
I es va passar pràcticament 40 anys en el mar, no? I la meva mare, doncs, no volia resignar-se que jo m'aficionés amb això, que ja m'agradava, perquè no em passés tota la vida fora de casa, suposo, i em va portar a les primeres excursions, estem parlant dels 6, 7, 8 anys, i a partir d'aquí, doncs, jo ja vaig arrelar-me, dic, mira, per aconseguir aquestes grans muntanyes que jo veia, Montserrat, Pirineu, jo necessito saber alguna cosa més, necessito saber escalar.
Des dels 62 anys que porta fent de guia d'alta muntanya, una professió diu que l'ha ajudat a conèixer molta gent i també a formar-se en diferents facetes.
Això m'ha permès, doncs, connectar amb moltíssima gent, portar grups per gairebé per tot el món, liderar expedicions, cordades, escalades, i m'ha anat formant també al llarg de la meva vida, doncs, en diferents facetes, no?
Això sí, l'Òscar diu que no tot és un camí de roses i que per ser guia d'alta muntanya i alpinista s'han de fer sacrificis i s'han de fer renúncies. Renunciar a moments amb els amics, amb la família i el temps lliure.
Avui m'ha escrit un que diu vull formar-me com a guia. I directament, no el coneixia, per internet, directament li he dit estàs disposat a sacrificar socialment, familiarment, professionalment, dedicar-te els caps de setmana a ajudar a la gent, les vacances dels altres a treballar per ells i, a damunt, a sacrificar-te a les exigències dels clients.
Quan ho deixarà? Ell diu que ho té fàcil. Quan segui al sofà i digui, passo de tot. Llavors, ens ha explicat, s'haurà acabat efectivament tot.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i Xiana Sicardi. Xiana Sicardi, benvinguda a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Com esteu?
Molt bé. Bé, la teva història personal he dit que és molt interessant perquè tu, un viatge que vas fer el 2017, que és el primer viatge al camp base de l'Everest, has reconegut que aquest desplaçament cap a l'Himàlaia et va canviar la vida.
Bueno, sí, així és, perquè un mai no sap on s'amaguen les sorpreses, sí o no? Llavors jo vaig fer un viatge sense cap tipus d'intenció, més enllà de pensar una mica, no? Perquè, com tu sabràs i tota la vostra audiència, tots els amics que ens escolten sabran, estem tot el dia donant voltes, no?, amb urgències, d'aquí cap allà, i al final estem molt capficats en les coses que són urgents i no en les coses que potser són més importants, no? Llavors, jo vaig anar per relaxar-me una mica, per gaudir de la natura, per, bueno, tenir una experiència interior, no?, com qui fa el Camino de Santiago, però una mica més llarg, no?, una mica més lluny. I la meva gran sorpresa és que, clar, si tu vols que la vida canvi, et canviï, el que pot passar és que finalment et canviï. La meva, sí, va canviar i en molts sentits.
No, va canviar tant que et vas enamorar d'un xerpa, no?, del Lhaka Nuri, vius amb ell, has escrit llibres, Xerpa, l'altra història de l'Himàlaia, i a més t'estàs dedicant hores d'ara a una feina tan productiva com és netejar l'Everest.
Sí, és així, és així. A més, el que passa és que, mira, jo per aclarir, no?, jo no sóc alpinista ni sóc esportista, jo sempre he anat a la muntanya com gairebé tothom, no?, per dinar, no?, els més dies per dinar. I jo em vaig trobar amb aquesta situació, sí que és cert que la meva vida personal va canviar, no?, perquè vaig iniciar una relació amb en Lhaka, perquè avui, el dia d'avui és el meu marit, i sí que, bueno, vaig tenir un accés molt directe al que és la vida dels xerpes, que són els invisibles en tota aquesta història, no?, perquè sempre veiem els nostres alpinistes a les portades de les revistes, no?, dient, tal persona ha aconseguit aquesta fita, no? Però finalment els xerpes, que són els que ajuden realment a que la persona arribi al cim, sempre són invisibilitzats, no? Sí. Llavors, entrant per aquí, vaig tenir l'accés, perquè el lac Panuro Sherpa ha arribat al cim de l'Everest 3 vegades a la seva vida i en molts altres cims, amb moltíssimes complicacions. La seva vida ha estat en risc moltes vegades, i ho expliquem al nostre llibre, no? És a dir, hi ha un risc enorme, hi ha molts xerpes que es queden paralítics, hi ha molts xerpes sí. que moren, hi ha molt de patiment darrere de l'Everest, no? Llavors, jo vaig veure tot això i vaig dir, bueno, què podem fer? Perquè ara això també forma part de la meva vida, no? Llavors, vam començar amb els beneficis del nostre llibre a netejar, ja hem netejat una tona de brossa de l'Everest.
Tothom que compra aquest llibre Sherpas, l'altra història de l'Himalaya, que suposo que està a les llibreries, no? Està col·laborant, sí. Doncs, tots els beneficis per la que esteu fent, que és la retirada d'escombraries de l'Everest.
Exacte. Sí, Sergi, és, per una banda, ja hem tret, això que et comentava, una tona de brossa de l'àrea de l'Everest. Jo soc molt sincera amb això, i a més, el meu editor, Eduardo Riestra, l'Edicions del Viento, ho sap perquè li envio sempre el rebut. Jo amb aquest llibre no cobro ni un euro. No he cobrat ni un euro. Anem per la quarta edició. Estem molt contents i estem superagraïts. El que jo he pensat és dir, mira, jo tinc afortunadament les meves feines. Aquest llibre m'ha donat moltes alegries, amb la qual cosa la meva part va directament, i la part d'en l'acte, per ajudar la comunitat Sherpa, per netejar l'Everest, i ara el que farem, que ja us podem explicar, és que amb els beneficis d'aquest any el que farem és... Mira, Sergi, el LACPA, el meu marit, quan era petit, no tenia diners, la seva família no tenia diners per comprar-li quaderns per anar al col·le, per fer els deures. I va haver dies que en LACPA li feia vergonya anar al col·le perquè sabia que el seu mestre el castigaria perquè no portava els deures fets, però no podia fer-los perquè no tenia ni quaderns, perquè la seva família era la més pobra del poble. Llavors, el LACPA em va dir, si en aquest any, què et sembla, si comprem quaderns pels alumnes del voltant de l'Everest. I que no hi hagi cap nen que almenys durant un any o dos anys no vagi al col·le perquè li manqui a la seva família comprar-li quaderns. I això és el que aquest any dedicarem als beneficis del llibre a aquesta fita que crec que és molt bonica també, per ell.
Xena Sicardi, no tinc temps per més. Gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i bona tarda.
Gràcies a tu i a vosaltres. Gràcies.
I ràpidament, 3 i 5, Esports Cope. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Avui abordareu el mal moment del Barça.
Sí, seguim donant-li voltes a aquest mal moment del Barça. Com que Xavi ha parlat de bloqueig mental, hem quedat per d'aquí uns minuts amb el coach Xesco Aspar per preguntar-li com ho veu i quines poden ser les solucions. Al Girona sentirem ja Mitchell, que ja ha parlat en la prèvia del Rayo Girona de dissabte. I a l'Espanyol, 1.500 pericos acompanyaran l'equip diumenge al camp del Huesca en el que serà el debut de Ramis a la banqueta de l'Espanyol.
Molt bé, 3 i 5 a tota l'actualitat esportiva en Joan Batllori i a les 7 encén la linterna Montse Rodríguez.
Què tal, Sergi?
Montse Rodríguez, bona tarda.
Bona
Ampliarem
tarda.
També temes que hem tractat al llarg de la nostra programació amb noves veus.
Efectivament, continuarem parlant del tema de les muntanyes, de l'alpinisme i pararem amb una dona que va ser la pionera en pujar a l'Himàlaia, que és la Mònica Verge. Després ens ho explicarà. I atenció, posarem la mirada a la violència i el maltracte a les dones discapacitades. Això i més a partir de les 7, Sergi.
Gràcies, Montse. Informatiu migdia, COPE Catalunya i Andorra.